Al matí, amb Raquel García.
Tens entre 30 i 39 anys? No treballes? O potser sí, però la teva feina no et proporciona unes bones condicions laborals? No et preocupis, no ets l'únic que està patint la manca de treball o la precarietat. I a sobre, si ets dona, encara pitjor. I no ho diem nosaltres, sinó un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona que demostra que aquesta precarietat s'ha anat exceptuant en els darrers 30 anys. Per saber i conèixer més sobre aquestes dades, parlem amb una de les investigadores, la Mariona Lazona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Quin és l'objectiu d'aquest estudi? Suposo que demostrar el que tots podíem intuir?
Bueno, el nostre objectiu en realitat volia abarcar un període de temps molt llarg, perquè si bé hi ha molts estudis que demostren que la precarietat o el percentatge de treball precari actualment és molt alt, no sabíem o no coneixíem com aquest havia evolucionat al llarg del temps i quines generacions havien estat més afectades. Llavors una mica aquest era l'objectiu de l'estudi.
I llavors, quines són les... Bueno, primer de tot, digue'ns, a veure, aquestes generacions, no? Quantes generacions s'han analitzat, s'han comparat, com es van seleccionar i quines han estat les que doncs, heu trobat que són les que estan en una situació molt pitjor?
Sí, com que fem servir dades de l'enquesta de població activa que elabora l'Institut Espanyol d'Estadística, recollim dades des del 87 fins a l'actualitat. Llavors, diguéssim que l'estratègia que vam seguir... en lloc de fer-ho, diguéssim, diverses fotografies cada any, no? Volíem fer una miqueta longitudinal i veure què passava al llarg del temps. Llavors, per fer això, ens hem concentrat només en la franja de la dècada dels 30, entre altres coses perquè aquesta franja d'edat, diguéssim que és molt sensible en el sentit de que és la franja de formació familiar. La gran inseguretat o l'alta inseguretat en aquestes edats no només comporta problemes en el mercat laboral, també fa que aquestes persones s'ho pensin dues vegades abans de comprar una casa, tenir un fill o un segon fill, etc. Llavors, les conseqüències de la inseguretat laboral en aquestes edats ens afecten a tots, perquè no només posposa la paternitat, també posposa els projectes de vida dels adults o de la primera etapa de l'adultesa, no, diguéssim. Uh-huh. I diguéssim que això posa en qüestió tot el sistema, perquè les seves conseqüències estan o tenen conseqüències, diguéssim, tant en termes de envelliment de la població, és a dir, són joves que no estan tenint fills i, per tant, això té conseqüències en el tipus de població que tenim i, a més, té conseqüències en el tipus de contribucions a la seguretat social i, per tant, en la sostenibilitat de l'estat del benestar i del sistema de pensions que tenim actualment. Llavors, per això ens interessava molt aquesta franja d'edat en concret. I com que només fem 10 anys, vam poder construir 22 generacions, que són les nascudes entre el 1957 i el 1978. De fet, si continuéssim, clar, nosaltres ens hem aturat a les del 78 perquè són les que tenien 39 anys al 2017. Uh-huh. Però si continuéssim veuríem que, o això és una hipòtesi, no, evidentment, però veuríem que la precarietat encara és pitjor per les generacions que les precedeixen, que les segueixen, perdó.
Clar, o sigui que el futur és molt incert, encara més per aquestes altres generacions més joves.
Sí, és clar. Sí, el futur és preocupant.
Clar, i totes aquestes situacions, a més, també heu comprovat que s'estan cronificant.
Aquest és el problema, no? Que si bé en l'estudi veiem com l'atur i la desocupació fluctuen bàsicament en funció de la conjuntura econòmica, la precarietat és una cosa que no ha deixat d'augmentar.
Clar. I llavors això vol dir que s'haurien de posar, o sigui, haurien d'implementar mesures, no? Perquè vol dir que el sistema no acaba de funcionar.
Segurament, és a dir, si volem un futur millor, hem de començar a incidir en unes millors condicions laborals, especialment per aquesta franja d'edat, perquè, com he dit, té conseqüències per tota la... És a dir, totes les franges d'edat són importants, no? Però aquesta és especialment sensible pel que fa a la formació familiar.
Clar. és sensible i té moltes conseqüències, com comentaves, a la nostra societat, no? Explica'ns també que les dones no sortim ben parades.
No, no. Malauradament, aquesta comença a ser una conclusió que es repeteix, no? No, nosaltres el que hem fet és comparar diferents nivells d'estudis per veure si, d'alguna manera, un major nivell d'estudis protegeix de l'exposició a la precarietat, perquè així, diguéssim, si incidim en l'augment dels nivells d'estudi, podrem també contrarrestar els nivells de treball precari. I els resultats demostren que, si bé això és cert pels homes, un major nivell d'estudis protegeix els homes de l'exposició a la precarietat, això no passa per les dones. Les dones de nivells d'estudis alts no queden en millors situacions que dones amb menor nivell d'estudis, no? I això és preocupant perquè, diguéssim, que una política que només incideixi en l'augment dels nivells educatius, si bé és important, es demostra insuficient.
Clar, i a més, aquestes dones, com comentaves, no només és que la seva situació sigui molt més precària, sinó que també ho fan durant molt més temps, no? Més anys es troben en aquesta situació.
Sí, exacte. Les dones del 78, per exemple, han passat 2 anys més que els homes de la mateixa generació en condicions de treball temporals, és a dir, amb la cerca constant d'altres feines, etc. Clar, per les dones, diguéssim que aquí també hi ha tota la part de cures, que és molt invisible, però és com que estem parlant de dones amb fills petits, és a dir, estem parlant d'unes edats en què els fills neixen i és la primera etapa, no, en què les necessitats de cura dels infants és molt elevada. Llavors, si combines les dues coses, bueno, el panorama per les dones és una mica desolador.
Evidentment. I llavors, les causes de totes aquestes males conseqüències, podríem dir, entre les 22 generacions, tenen el mateix origen?
Sí, en general sí. En general les causes tenen a veure, doncs, amb les reformes successives que s'han fet en el mercat de treball, amb les dinàmiques més globals, diguéssim, de flexibilització dels mercats, de la necessitat d'augmentar la força de treball femenina, etc.
I llavors, ara que diuen, doncs, que estem sortint de la crisi, que hi ha una certa recuperació, per què segueix augmentant els percentatges d'atur i de precarietat entre els més joves?
Bueno, perquè una cosa no porta a l'altra, no? S'està creant ocupació, però cal veure en quines condicions s'està creant aquesta ocupació. També hi ha una cosa que no he dit, que també és remarcable, no? Les dones, sobretot les de nivells educatius més elevats, tarden més a incorporar-se al mercat de treball. I la temporalitat, que és bàsicament el principi o allò que incideix més en aquest indicador que hem construït nosaltres sobre precarietat, és distintiu o sempre ha estat molt normal en les primeres etapes de la carrera o de la trajectòria laboral. És a dir, com que cada cop els nivells d'estudi són més elevats, es retrassa l'entrada al mercat laboral, llavors també és esperable, no?, que la temporalitat estigui en unes edats actualment que abans no hi era. És a dir, hi ha com un punt alarmista i no alarmista, hi ha com les dues cares per llegir aquests resultats. El que sí que és cert és que es demostra si ens mirem la fotografia o si ens mirem l'evolució al llarg del temps, les taxes no deixen d'augmentar. Llavors, diguéssim que són dues coses que passen a la mateixa, al mateix nivell.
Llavors, clar, si els joves són els que pateixen més aquestes circumstàncies, suposo que els adults de més edats són els que ocupen les millors situacions laborals.
Clar, és a dir, això en realitat respon a la pròpia trajectòria. Quan tu comences a treballar, o les teves posicions al principi de la teva trajectòria no són les mateixes que al final, no? El problema és si aquestes condicions s'estanquen, que és el que una mica l'estudi ve a demostrar, no? És a dir, ve a demostrar que la temporalitat i la inseguretat i la incertesa a la que s'exposaven els adults entre els 30 i els 39 al 1987 era la meitat de la que s'exposen els adults actualment.
Clar.
Bé, els adults joves.
Els adults joves, exacte. I suposo que clar, les conseqüències socials i econòmiques d'aquesta precarietat tindrà un impacte, no?, en el futur de les generacions. Quines seran?
Bueno, com he explicat, aviam, d'entrada és molt difícil, no?, preveure què pot passar en un futur, perquè, diguéssim, no tenim una bola de cristall, per tant no ho puc saber, però és el que t'explicava. Diguéssim que, per una banda, sembla que el fet de no tenir una estabilitat laboral fa que no hi hagi estabilitat en altres etapes, en altres esferes de la vida, com per exemple la familiar. Això és una conseqüència, i això a la llarga té conseqüències sobre la fecunditat. Hi ha una mena de fecunditat frustrada. Una altra conseqüència pot ser sobre la frustració personal de la teva pròpia carrera, no? El fet d'anar, diguéssim, enllaçant contracte temporal rere contracte temporal, també té costos de risc social en aquest aspecte. L'altre és la sostenibilitat de l'estat del benestar i del sistema de pensions, que es, diguéssim, que es paga al dia, no? És a dir, les contribucions actuals són les que paguen a l'estat del benestar actual. Per tant, són contribucions, és a dir, la temporalitat també està associada a menors contribucions.
Clar. I llavors suposo que s'ha de reduir, s'han de fer polítiques per reduir aquest fenomen com a mesura contra l'impacte negatiu que tindrà, doncs, a tot aquest envelliment, no?, de la població.
Bé, això és difícil de dir, perquè la realitat social és molt multifactorial, no? I si toques una coseta per un cantó, això té conseqüències en altres espais. Nosaltres el que hem calculat són, és a dir, que mai s'havia calculat, són els anys que una persona es passa en condicions de precarietat dins del mercat laboral. Uh-huh. Llavors, clar, diguéssim que per reduir aquest nombre d'anys caldria afavorir l'accés a posicions permanents. I aquí seria la incidència política que m'explicaves, no? Sí, evidentment, si aconseguim que els adults joves entre els 30 i els 39 tinguin una estabilitat major al mercat laboral, això té conseqüències a tota la societat.
Clar, evidentment, perquè doncs hem de recordar, per exemple, les dones nascudes als 57 passaven 1,4 anys de mitjana en precarietat laboral i les del 78 passen 3,5 anys.
Clar, exacte.
Això, també doncs, tenint en compte que els estudis mitjans o els no són garantia d'accedir doncs, a aquest bon treball o amb unes bones condicions, al final doncs, és el que comentàvem, no?, al principi, que és una mica desolador el futur.
Sí. Bé,
i el present.
És que, clar, cal navegar en la incertesa del futur, no? I és una cosa que ens costa a tots, òbviament, i que fa que moltes de les decisions més importants que hem de prendre en aquestes edats les prenguem totalment en incertesa absoluta.
Uh-huh. Amb el que això acaba condicionant. No sé si, Mariona, us heu, doncs, allò, no heu pensat, doncs, de fer més extensible aquest estudi amb altres franges d'edats.
De fet, hem agafat aquesta edat una mica per la importància demogràfica, com que l'Elisenda i jo, que som les autores de l'estudi, treballem al Centre d'Estudis Demogràfics, ens semblava que aquestes edats a nivell de població eren les que podia portar més llum en com les poblacions avancen, no?, d'alguna manera, sobretot per la seva incidència en l'envelliment i en la fecunditat. Sí, és evident, si estudiéssim, si comparéssim aquestes franges d'edat amb altres franges d'edat, ens n'adonaríem d'altres coses respecte a l'evolució de la precarietat i, per tant, aquest estudi, diguéssim, es pot complementar de moltes maneres, no només amb més franges d'edat, també es pot comparar amb què està passant a altres països europeus, una mica per veure o per comparar diferents mercats laborals com incideixen en les formes d'incertesa i de precarietat.
Doncs molt interessant analitzar les dades i descriure el panorama laboral d'aquesta franja d'edat tan i tan important, com comentaves, per la nostra societat. Mariona Lazona, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.